A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Maria Nadal, bon dia.
Bon dia.
Maria Nadal és la fundadora de Vida Útil, una ONG que va doncs, fundar-se a Sant Pere de Ribes després que la Marina realitzés, segons diu la pàgina web de Vida Útil, un viatge a Gibraltar el 2006, assistint a una conferència del senyor Hari Bhandari, de la qual va quedar impressionada per la feina realitzada per aquesta persona jove i entusiasta. Després de tornar a Ribes, es va sentir doncs, que havia de fer alguna cosa per recolzar la feina realitzada per Hari. Va reunir un grup d'amics i amigues i els va comunicar la il·lusió per aportar els projectes de Hari al Nepal. I per això va néixer l'associació Vida Útil, formada principalment per dones, amb tota mena d'experiències, vivències, estudis i ocupacions, el vincle principal de les quals és, a part de l'amistat, les ganes de treballar per un món més just. Això és el que diu la vostra pàgina web.
Sí, sí, sí. Bueno, en resum és això. Nosaltres vam començar ja fa, pues, fa uns anys i ha sigut una experiència extremadament positiva de tenir un grup d'amics que ens van recolzar des del principi. Hem conegut una gent meravellosa ja al Nepal i una realitat ben diferent de la nostra. Ha sigut molt enriquidor i bueno, continuem treballant. Ara estem començant una altra fase perquè com fa ja molts anys que estem apadrinant i cuidant d'una cinquantena de nens per un cantó i de 80 altres per un altre amb un altre projecte, pues aquests nens que vam conèixer petits, amb 2, 3, 5, 6 anys, ara ja són adolescents i hem de pensar en la formació que els hi donarem, i això és tot un repte.
Comencem pel principi. El 2006, a Gibraltar, vas a una conferència de Hari Bhandari.
Sí.
Qui és Hari Bhandari?
Hari Bhandari és un home jove en aquell temps, d'uns 35-36 anys, que va començar...
Nepalí?
Nepalí, Nepalí, que pertany a una regió allunyada de la capital, de Katmandú, viu a una trentena de quilòmetres de la frontera amb la Índia, és una zona tropical, sense comunicacions, sense serveis sanitaris... viuen molt, molt allunyats de tot. I ell, pues, com un noi del poble, va sentir la necessitat d'ajudar la seva gent. Perquè una de les coses que el van marcar molt és que quan era jove i adolescent veia com la gent, els seus amics, els pares, familiars, morien d'una enfermedad que aquí seria benigna. La gent no tenia cap atenció mèdica i no la gent amb coses que aquí no tindrien cap importància, pues no podien superar. I llavors ell es va fixar molt en aquest tema, molt.
Hem de recordar que el Nepal està considerat per Nacions Unides un dels països més pobres del món.
Sí.
Malgrat que doncs, puguem tenir-lo des d'Occident especialment idealitzat per la qüestió de les muntanyes, l'Himalaya, etcètera, etcètera, allò doncs, és un trosset de Nepal, però hi ha és un país més gran, no és un gran país, però sí que és un país més gran, amb zones, com comentava la Marina, fins i tot gairebé tropicals,
sí,
les que estan més al sud del país, i aquestes estan doncs, molt, allò que es diria la frase tòpica, oi? Deixades de la mà de Déu.
Deixades de la mà de Déu. Si penses que aquella regió, que és el Terai, és una zona que estava infestada per la malària, i era una zona que només podia ser habitada per una ètnia que es diuen els Tarus, perquè és, és una ètnia que ha desenvolupat no són, poden, la malària no els hi fa...
D'acord, han desenvolupat una defensa...
Una defensa.
Davant de la malària.
Exacte, i eren els únics habitants d'aquella regió fins als anys 50 o 60. Uh-huh. En aquells temps, el rei del Nepal va fer una campanya
De vacunació?
No, d'assecament de les...
Sí, d'assecament, ja ho has dit
sí.
Bé. D'assecar els pantans
els i les... Els pantans on estaven aquests mosquits i van arribar pues, a gairebé a eliminar aquesta plaga i llavors van fer una campanya perquè gent de les muntanyes anessin allà per hi viure, van donar terres, el que fa que aquesta zona ara és més habitada, la malària s'ha tornat una malaltia sense una importància greu en allà i bueno, hi ha més gent que hi viu, però la sanitat o els transports segueixen sent molt, molt precaris.
D'acord,
o inexistents.
Clar, les condicions de vida, per tant, malgrat que sí que es va fer en el seu dia una operació contra la malària,
sí.
Continuen sense ser les que serien desitjables dintre d'uns estàndards normals de civilització, podríem dir.
Sí, 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 sí.
I aleshores, a partir d'aquí, el senyor Hari Bhandari, suposem, s'educa, aconsegueix sortir del país i explicar l'experiència.
Primer se'n va a Katmandú, uh-huh. on coneix un grup de metges d'Alemanya que li donen feina i amb ells aprèn moltíssim i es fa uns grans amics amb aquesta gent. I aquesta gent encara avui en dia són un grup de suport a Alemanya que ell va veure dos cops a l'any i que li van ajudar a finançar els primers projectes. També va tenir recolza d'Anglaterra perquè al Terai hi ha un parc nacional molt important que es diu el Parc Nacional de Chitwan i va conèixer uns inglesos que també encara avui en dia segueixen aportant a la seva ajuda als uh-huh. seus projectes. I així ens va començar, doncs, primer a Katmandú, és un home que té una capacitat d'empatitzar amb la gent molt gran, té una sinceritat que a tothom li arriba, el que vol dir que quan l'escoltes doncs, et sents mogut i t'entren ganes de fer alguna cosa, no? Amb, sentint aquestes situacions tan difícils.
I això és el que li va passar a la Marina quan
exactament.
El va escoltar a Gibraltar.
Exactament, això és el que em va passar. I vaig tenir molta sort perquè al tornar aquí a casa, pues, amics i familiars em van escoltar i també es van sentir moguts per el que jo explicava i molt aviat el Hari va venir i llavors ell va fer la feina de debò, que és d'explicar els seus projectes i de motivar la gent. I fins avui, fins uh-huh. avui.
Perquè aleshores, a partir de, no sé, el 2006 vas crear la ONG.
Sí, el 2006 com, va crear, però de fet...
Com es crea una ONG? Com es fa?
Buf, això va ser per nosaltres tota una experiència, perquè no teníem cap idea de tot això. Llavors vam començar, que érem un grup d'amics i només volíem ajudar-los, i era per aquestes... dates de Nadal i vam demanar als amics nostres que si podien aportar diners perquè el Hari començava just amb aquesta residència i tenia tots els nens que teníem aquella època que no eren tants com avui en dia sinó que eren uns 15 o 20 els teníem amb un parell de dormitoris i aquells nens pues, estaven dormint pues, dos nens per llit i la situació era precària i em va dir que la primera urgència que tenia era fer un nou dormitori. I llavors pues, vam aconseguir uns 3.000 euros en poques setmanes i ens vam quedar pues, molt sorpreses i contentes. I vam pensar, bueno, si arribem a fer això en poques setmanes, això vol dir que potser podríem continuar. I llavors va aparèixer la idea de fer una associació, que durant uns anys va ser Associació Vida Útil, I després ens vam transformar en fundació perquè bueno, els nostres socis pues, els hi anava més bé per motius fiscals.
Uh-huh. Vida útil, per què el nom?
Bueno...
Sembla bastant obvi, però millor que ho expliqui la Marina, oi?
Bueno, pues, és obvi, és obvi. Jo penso que les persones que vivim al primer món tenim un deure, o jo ho sento així almenys, de pensar en els que viuen en condicions molt pitjors que les nostres. Hem nascut en un món on tenim dret a la sanitat, a l'educació, vivim en cases confortables, tot això per ells és inexistent i és impensable. Jo penso que el més difícil per a aquesta gent és que no tenen esperança. I el nostre desig com vida útil és donar a aquesta gent la possibilitat de tenir esperances a través de la formació, cuidant de la sanitat. És el nostre objectiu i em sembla que modestament som una mica útils, no? Mm-hmm.
Perquè, òbviament, el que no es pot fer és ajudar a tothom o tot el Nepal,
no,
oi?
És impossible.
I aleshores, per tant, cal centrar-se en projectes.
Sí, has d'acotar.
I aleshores, per on van aquests, com es va fer aquesta acotació i a partir d'aquí, doncs, quins projectes es van començar a desenvolupar, que entenem que són aquests, aquests projectes que van començar amb nens molt petits i que ara ens comentava la Marina, doncs aquests nens tan petits ara ja són adolescents.
Sí.
Com es va acotar i quins són aquests projectes?
Bueno, vam començar, pues, com et vaig explicar, amb aquest nou dormitori. Uh-huh. I llavors, pues, parlant amb el Hari, vam dir, bueno, i com podem continuar ajudant-te? I llavors ens va dir que, bueno, que estava començant aquest nou projecte d'acollir a nens de famílies molt desafavorides o nens òrfans. Llavors, bueno, pues, vam pensar com podem fer per tenir nens en allà i garantitzar una perdurabilitat dins de la nostra feina. I vam pensar que el més fàcil, potser, era que una persona, una família d'aquí, es fes responsable d'un nen d'anar allà. Pensant que si tenim 15, 20, 30, 40 nens, si depenem d'una subvenció que ens vingui d'un sol cantó, el dia que ens fallés aquella subvenció, quedarien 40 nens desprotegits. Llavors vam fer això...
És una fórmula similar a el que a vegades es fa de l'apadrinament.
Exacte, exacte. Uh-huh. I vam pensar que era una forma prudent de començar a treballar. I llavors, bueno, vam començar, pues, a parlar amb els nostres familiars, amics, etc. Fins a arribar a que aquests 40... Ara són 50 nens que tenim apadrinats en aquesta residència. Va ser el primer projecte. Vam millorar les condicions d'aquesta residència, que la primera vegada que hi vaig anar em vaig quedar una mica sobtada, perquè les condicions... Si ben bé es veien els nens molt feliços i ben tractats i amb molt de carinyo, les condicions eren molt, molt bàsiques.
Perquè ens entenguem, aquest dormitori, aquestes instal·lacions, també tenen escola, també com funciona?
No. És una casa on uh-huh. els nens viuen.
Viuen, d'acord. És a dir, són nens que doncs, no tenen famílies, ara mateix, que se'n puguin fer càrrec d'ells, i
exacte.
Per tant... estan, diguem, interns ingressats en una institució, en una instal·lació,
exacte,
on
sí.
es té cura d'ells.
Exacte. Hi ha una petita guarderia on els nens, pues, fins als 4 o 5 anys poden anar, que està inclosa dins de l'establiment. Però després, pues, amb els 35 euros que demanem mensualment per cada nen, els hi proporcionem un col·legi privat, perquè els col·legis estatals allà són, com diria jo, molt, molt, molt bàsics. Els hi proporcionem pues, l'allotjament, el menjar, els cuidados mèdics que són necessaris, i si necessiten repàs, tenen repàs, i ara fins i tot hem portat allà 3 ordinadors, i hi ha una part que és per les nenes, que com deia ara són pues, ben bé adolescents, llavors hem fet un pis a dalt de l'edifici, les nenes més grans estan pues, en una part diferenciada del resta, hem fet un menjador que ja pues, està molt bé, i bueno, cada any hem posat una rentadora, fantàstic, abans les dones es passaven la vida rentant a mà roba per tots aquests nens, era penós veure aquestes dones rentant i penjant la roba als arbres, i era penós. I ara bueno, tenim una màquina, una rentadora que facilita la vida, tenim 2 búfalos, tenim gallines, tenim patos, ànecs, tenim, què més tenim? Cabres, 2. Però bueno, tot això pues, permet que els nens tinguin una alimentació més
saludable.
Més saludable.
I tot això ho permeten 35 euros al mes?
Bueno, 35 euros al mes...
Perquè és poc més d'un euro al dia, oi?
Sí, no hi arribem, eh?
Anava a dir.
No hi arribem. I hem estat amb aquesta visita del Hari, ens va comentar que no pot ser, que no hi arriba. Que no. Haurem de demanar als nostres padrins que siguin una mica més generosos i almenys 5, 6, 7 euros més, perquè no... Encara que el nivell de vida sigui ben diferent en allà, un euro al dia no és suficient. No és suficient per fer-ho mitjanament bé, que és el que pretenem.
Els nens i les nenes són conscients d'estar sent ajudats des de fora per poder estar allà?
Pues mira, és un dels temes... Jo he estat a Nepal fa un mes, poc més d'un mes, i vaig estar a aquesta residència on vaig sempre i estic uns dies, i la directora, la que s'encarrega de tots aquests nens, em va dir: és important que els nens sàpiguen la sort que tenen, perquè he fet una entrevista als nens més grans, perquè ara volem començar aquest projecte de formació, i era important que, segons aquesta persona, que cada nen sigui ben conscient de l'esforç que suposa des d'aquí trobar finançament per donar-los un futur i una esperança. Aquests nens que tenen 15-16 anys, que ara aviat acabaran el col·legi, i els que hem demanat quin era el seu somni de futur, els hem demanat això, que siguin ben conscients que això és una sort que desgraciadament pocs nens tenen en allà.
La Marina abans es parlava d'esperança.
Sí.
Quina esperança poden tenir aquests nens, tenint en compte, a veure, per una banda, òbviament, doncs la infantesa l'hauran passat com l'hauran passat, òbviament l'ajut exterior els haurà afavorit, però després s'han d'incorporar en un món que és el d'aquestes poblacions del sud del Nepal, on tampoc és que les sortides siguin gaire àmplies. Quines esperances poden tenir aquests infants?
Bueno, la tassa de joves sense feina en allà és altíssima. Llavors, si nosaltres donem els hi proporcionem una educació, però si posteriorment no els hi donem opció a una formació, aquests nens estan abocats a no tenir un futur, a no tenir una esperança. Perquè, de fet, amb aquestes regions, si tens una formació, tens possibilitats de trobar feina. I possiblement, des de Katmandú, des de la capital... fent instàncies pues, poden trobar feina. Si no, és pràcticament impossible, o han de tornar a lo que fan els seus pares, és anar als arrossals i estar de ganaders.
Sí, de ramaders.
De ramaders, uh-huh.
I d'agricultors.
D'agricultors, uh-huh. D'agricultors. I és una vida duríssima i sense esperança, perquè l'agricultor al Nepal, la seva única esperança és arribar a menjar i a vestir-se i poc més.
Uh-huh. Però això ja és una situació estructural, que passa més per una qüestió de polítiques econòmiques
totalment,
que no pas d'ajuts.
Totalment, totalment. És una situació... El Nepal és un país que pateix una corrupció endèmica altíssima, és molt difícil aconseguir permís per fer qualsevol cosa, és un país que les comunicacions són extremadament difícils. Evidentment, les muntanyes fan que carreteres i siguin gairebé impossibles, ferrocarrils no n'hi ha. Vull dir, és un país que pateix moltes. El clima és extrem, uh-huh. És extrem. Sí, el Terai, els estius, hi ha 3 mesos que són el maig, juny i juliol, que la temperatura i la humitat són altíssimes. No pots fer res, arriben als 45 graus de temperatura amb una humitat altíssima. El món es para aquests mesos. Després hi ha el monsó.
És que posa't a treballar, 45 graus.
És impossible, és impossible. Jo he estat amb aquesta època de l'any i bueno, és un esforç, qualsevol cosa és un esforç enorme. Uh-huh. És un país meravellós, amb una gent encantadora, somrient, amable, que no sembla que encara trobin ganes de riure i d'estar junts. És una gent molt, molt familiar, viuen la família d'una forma molt intensa, tenen unes costums de respecte a la gent gran, tenen coses maquíssimes que algunes de les quals nosaltres en aquest món més civilitzat i modern hem perdut, i és una gran ensenyança anar allà i estar amb ells.
Cada quan va la Marina cap allà?
Jo intento anar-hi cada any. Uh-huh. Intento anar-hi cada any, sí.
Bàsicament a visitar la residència.
Sí, la residència.
Que és el principal dels projectes. No sé si...
És el primer. És el primer. El segon és una unitat mòbil sanitària. Uh-huh. Que quan ja vam posar en marxa el primer projecte, li vam demanar al Jari, bueno, i què? Dóna'ns més feina, què podem fer? I llavors pues, ens va dir, pues, hi ha molta gent. Ell va crear un petit dispensari al seu poble, que ell li diu Clínic Nepal, que per mi és un dispensari ben modest, però bueno. Ens deia que molta gent no arribava al dispensari perquè no hi ha camins, perquè la gent gran no poden arribar fins allà, fins en allà. Llavors ens va dir que el seu projecte per millorar o perquè la gent els hi arribi la sanitat era crear un grup de metges, d'infermeres que anessin als pobles, que estiguin uns dies en allà i que la gent pogués tenir una assistència mèdica, portar medicines, metges, de forma gratuïta. I això és el que vam engegar amb ell, el segon projecte, i fa ja uns quants anys que ho fem. Jo recordo la primera unitat mòbil sanitària a la que vaig assistir i bueno, era realment especial, perquè amb una carreta de bueis van ficar tots els medicaments, els metges van agafar una moto, les infermeres també, o una bicicleta, jo vaig anar amb una moto també, i vam anar a un poble que no recordo el nom, i per megafonia havien avisat a la zona, que tal dia hi hauria un grup de metges que vindria, que assistiria a la gent. I bueno, quan vaig arribar van adequar un espai, hi havia una llarga cua d'homes, dones, nens que estaven esperant aquesta assistència, i era impressionant. Tota aquesta gent, molts d'ells mai havien tingut cap metge que els pugui assistir.
Metges i sanitaris d'allà?
Bueno, al principi metges i sanitaris d'allà, però ara pues, també vam començar portant voluntaris, gent d'aquí, que estaven allà un temps ajudant i participant en aquestes unitats mòbils. Hi ha gent que els hi ajuda des d'Alemanya, des d'Anglaterra, però principalment són metges nepalís. Sí.
Però una unitat mòbil sanitària, a part de metges, necessita material.
Exacte. Medicaments, també es fan petites operacions benignes, i bueno, tot això necessita diners, necessitem diners, sempre necessitem diners.
I com es finança aquesta part?
És la segona part, i aquesta segona part pues, la financem de dues maneres. Com la primera part ens va anar molt bé, és a dir, que aquests apadrinaments de nens a nosaltres sempre ens han donat una seguretat i una continuïtat amb el temps, vam pensar que per què no demanar a la gent que apadrinin amb 25 euros una part d'aquestes unitats mòbils. Llavors tenim uns quants padrins per aquest projecte, però no eren prous diners. Llavors pues, vam demanar ajut a diferents entitats, des dels ajuntaments, ara hem rebut un ajut de Henkel, hem fet un al mercat de Santa Llúcia fa aquest cap de setmana, i tots aquests diners que vam recolzant, pues ens ajuden.
Vam obtenir,
ens ajuden a finançar aquest projecte.
Per tant, el segon projecte està centrat en el tema de la salut d'aquesta gent. Abans de començar ens has comentat que hi havia tres de projectes,
sí,
oi?
Sí.
I el tercer?
El tercer l'hem començat fa dos o tres anys, i aquest projecte és un projecte que permet a nens de famílies desafavorides que, si no els hi paguéssim una petita quota, els pares els enviarien a treballar, a tallar herba, a tallar el bosc o els arrossals. Si aquests nens no els hi donéssim aquests 10 euros mensuals, no podrien continuar amb la seva educació. Llavors, aquest és el nostre tercer projecte, que els nens de 10-12 anys puguin continuar anant al col·legi, com tots els nens haurien d'anar.
És a dir, perquè ho entenguem, pagar a les famílies per evitar que aquestes famílies enviïn els nens a treballar.
Sí, exactament.
És dur, dit així.
És molt dur. Però s'ha d'entendre que aquestes famílies són famílies molt pobres. Jo els hi tinc el màxim respecte. És una tradició que els nens amb aquesta edat se'n vagin a treballar. Aquesta gent és il·letrada, no han anat al col·legi. Els seus fills hi han anat i volen continuar anant al col·legi. Llavors, pues, nosaltres els hi donem aquesta oportunitat. I aquests nens també, ara aquí he estat, i quan veig que també hi ha molt d'ells que són adolescents, també se'ls hauria de donar formació. I llavors aquest quart projecte es torna molt gran i és un repte gran.
Aquest és el que el més recent,
sí.
aquest projecte, i també sí. doncs requereix d'un desemborsament monetari.
Sí.
Què demaneu en aquest?
Mira, com estem ara plantejant com fer-ho i de fet la formació de cada nen tindrà un cost diferent, no podem parlar de costos generals.
Uh-huh.
Però tenim molt clar que el nen que vulgui formar-se, que vulgui ser assistent sanitari, infermera, tot això són 3-4 anys d'estudis en allà i ens costarà molts diners. Seran nens que possiblement els més bons a l'escola busquem la possibilitat de llogar un pis a Katmandú on puguin viure. Bueno, seran diners.
Perquè per fer estudis superiors al Nepal, a Katmandú hi prou, suposo, no?
A Katmandú hi ha un parell més de ciutats on hi ha alguna cosa que es pot estudiar, com em sembla que infermeria al Terai hi ha una ciutat petita que pot donar aquesta possibilitat, però principalment tot passa a Katmandú.
Quanta gent sou ara a Vida Útil?
Vols dir...
Vull dir, tant gent directament implicada com gent que col·labora.
Col·laboradors en tindrem uns entre padrins i gent que ens ajuda de forma puntual o regular, potser que som uns 60.
Mhm. I la gent que està allò estirant del carro de l'entitat...
Aquests són poquets.
Sou poquets.
Sí, som 4 o 5.
I a quanta gent arribeu allà?
A quanta gent arribem? Si parlem del projecte de la unitat mòbil, arribem a bastanta gent. Arribem a bastanta gent. Aquestes unitats mòbils es fan cada 2-3 mesos, depenent de les condicions climàtiques. Al Montsó, per exemple, no es poden fer. Si les carreteres estan tallades, tampoc. Hi ha deslliçaments importants i no queda tot completament immobilitzat. Però fem cada 3 mesos una unitat mòbil i podem arribar a 200, 300, 400 persones. Vull dir, és molta gent la que podem ajudar. Quan hi ha casos greus, hi ha operacions que s'han de realitzar, intentem financiar o conduir la persona a un hospital on la puguin tractar. Vull dir que no solament fem aquestes unitats mòbils.
Teniu algun tipus de suport institucional?
En allà?
Aquí. Ajuntaments, Diputació...
Tenim el recolze de l'Ajuntament de Sant Pere de Riba, de Vilanova, i aquí a Sitges tenim ajut també. Ajut de diferents tipus.
I allà?
Allà, cap. Cap ni un. És molt difícil tractar amb el...
Amb les institucions nepalines.
Sí, és gairebé impossible. Hari Bandari, que ja ha nascut en allà i que ho intenta, sap que és un repte molt gran i molt difícil. Molt difícil.
Clar, estem parlant de que arribeu a molta gent, però clar, allà hi ha moltíssima gent.
Sí.
El que dèiem abans, no? És a dir, feu Vida Útil, però en el fons no deixeu de fer un granet de sorra dintre d'un paller
immens. Sí, absolutament. Llavors, la feina, per exemple, estar aquí i parlant de lo que passa allà, també és important, perquè hem de conscienciar la gent d'aquí, que els problemes que tenim aquí no es poden comparar amb el que hi ha allà. Jo entenc que des del 2007 la vida aquí s'ha tornat per molta gent extremadament difícil, però invitaria la gent a informar-se i a veure el que passa amb el tercer món. No és comparable. Amb tot el respecte per la gent que ho està passant malament aquí, òbviament.
Tot i que abans també de començar ens has comentat que fins i tot us esteu plantejant de fer alguna acció més això, més cap aquí, oi?
Sí. I de fet, bueno, estem intentant ajudar una petita associació de nens discapacitats que ho estan passant molt malament, però aquí al país nostre no, sinó més al sud. Uh-huh. I estem intentant també ser solidaris en aquí, però no arribem a tot, això és la veritat.
Tot i que la intenció, entenc, tampoc és arribar a tot, perquè
no.
Això seria utòpic, impossible i probablement...
Exacte.
I al final acabaríeu vosaltres mateixes absolutament desquiciades amb la incapacitat de poder arribar a tot. Oi?
Absolutament. Uh-huh. Som conscients que bueno, cadascú fa el que pot, i aquí el que volem és una mica conscienciar a la gent de que siguin solidaris. És un deure, som gent del primer món, hem de pensar en tots els altres.
Uh-huh. Hi ha tantes coses per ser solidàries.
Sí.
I també
sí.
Hi ha competència, suposo, encara que sigui sana, però hi ha competència, perquè clar, ara fa 4 dies la marató de TV3 per
sí.
Unes coses, evidentment des del tercer món, però aquí al primer món també tenim un quart món, i si vas sumant... Hi ha tants problemes als que fer front,
sí.
Al final acaben els números, oi?
Sí, hi ha molts problemes que fer front. L'important seria que cadascú porti el seu gra de sorra, que tothom sigui conscient que és un deure ajudar els que no tenen tanta sort com nosaltres.
Dades pràctiques, qui vulgui acostar-se a Vida Útil, qui vulgui ajudar-vos, que hagi escoltat aquesta entrevista i digui, a veure, què puc fer jo per ajudar els nens nepalians? Vull tenir més informació sobre el que està fent aquesta gent amb els nens nepalians. Doncs com es pot acostar a vosaltres i què pot fer?
Tenim una web, que és el primer, el més fàcil poder, que es diu vidautil.es. Es poden informar una mica més amb detall del que fem. Si no, pues, hi ha uns telèfons de contacte que trobareu a la web, i estarem encantats de tenir més gent que s'interessi per la nostra feina, i necessitem ajuda de tota mena. Estarem encantats.
Uh-huh. Anava a dir, Marina, dona molta feina portar una ONG.
Sí, bastant. Sí. I has de treure temps de la teva vida, on moltes de nosaltres pues, treballem i tenim una família, i bueno, és sí.
Sí. Tot i això, les satisfaccions compensen el top amb la realitat que representa, el xoc amb la realitat que representa, doncs, conviure amb aquestes situacions?
Sí. Jo quan torno al Nepal, torno a agafar força per continuar. Uh-huh. Aquí de vegades és una mica desmoralitzador, perquè són moltes hores que hi poses, i bueno, tenim tots altres coses per fer. Però quan tornes allà, quan veus els nens, quan veus lo contents que estan, feliços, que han crescut, que estan sans, que parlen anglès, que és una porta oberta al món, és important que parlin anglès, pues quan veus tot allò, pues se te'n va tot l'altre.
Per tant, on carrega les piles la Marina?
A Nepal.
Allà, ja ens ho imaginàvem, oi?
A Nepal.
Ja ens ho imaginàvem.
Sí, absolutament.
Doncs ja ho saben, una interessant experiència, doncs, que surt d'aquí de la comarca, de gent d'aquí de la comarca, una experiència que neix a partir d'una experiència personal, d'una vivència personal de la Marina Nadal, que va entrar en contacte amb aquest senyor Hari Bhandari, que doncs que està intentant ajudar aquesta comunitat del sud del Nepal, d'on ell és originari, i a partir d'aquesta experiència, doncs, s'ha anat fent aquest efecte gairebé boca a orella, Família, amics, pam, 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 s'ha anat passant de persona en persona i al final doncs tenim aquesta ONG, Vida Útil, que dona suport a partir d'aquests tres projectes, un projecte de residència, un projecte sanitari, un projecte de suport al desenvolupament de les persones d'allà, especialment dels més joves, que porta la Marina Nadal. Marina, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Gràcies a tu i gràcies a tothom que ens vulgui ajudar i òbviament a tots els que fa molts anys que ens ajuden.
Doncs moltes gràcies i a tots vostès, fins ara.